Una recent enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials revela que els nois entre 18 i 25 anys que viuen a Catalunya són el grup de ciutadans que se situa més a la dreta i més en contra de la immigració i del feminisme. En el cas de les noies de la mateixa edat, és tot el contrari. D'aquests homes d'entre 18 i 25 anys, un 16% és favorable a una dictadura i gairebé un 40% la veuria amb bons ulls en algunes circumstàncies. Què ha passat? Per què aquesta atracció dels joves per l'extrema dreta? És moment de parlar de tot això a la tertúlia dels joves que avui la protagonitzen. Pau Bello, secretari general de la Joventut Socialista de Terrassa. Bona tarda, Pau.
Bona tarda.
Què tal? I també ens acompanya Nico Gil, de les noves generacions del PP de Sant Cugat. Bona tarda, Nico. Escolta, a tots dos, primer, començo per tu, Pau. Què ha passat? Quines creus que són les principals raons d'aquesta atracció de l'extrema dreta pels joves?
Doncs, bueno, és una qüestió molt complicada, força complexa i sobretot amb moltes causes. Jo les principals diria que sobretot són temes com la immigració, que abans no eren una gran preocupació per part dels joves, però que certs partits i certes narratives han aconseguit convertir la immigració en un problema, quan realment abans no ho era. Però és sobretot això, és una concepció de que és dolenta, de que s'ha convertit en un problema teu, que no pas, més que no pas, un problema de veritat.
¿Y tú qué piensas, Nico?
Yo creo que es más fácil de lo que parece. Yo creo que al final todos los extremos vienen de otro tipo de extremos. Ahora mismo la extrema derecha está en auge, yo creo que básicamente por una extrema necesidad de los jóvenes.
Pero, por ejemplo, ahora hablaba o ahora de ella al Pau... que la immigració segurament sigui una de les principals raons, però és que també, per exemple, en tema de feminisme, al final nosaltres som una generació que ja ha nascut de la mà doncs, de polítiques feministes, de la dona en una consideració molt més bona que fa 30 anys, fa 40 anys, però és que els joves són els menys feministes. No sé ben bé què s'està fent malament en aquest sentit, Pau.
Jo en aquesta qüestió, és una qüestió complicada perquè... No podem calcular ben bé si els joves són més masclistes o menys feministes a la seva edat. Jo crec, per les meves, pel que veig el dia a dia, que la nostra generació, els joves d'avui en dia, sobretot els nois, són menys masclistes que els joves de fa 30 anys. Què és el que passa? Que mesurar això costa molt, és molt complicat. I llavors, a vegades es veuen distorsions, però jo crec realment honestamente que no es así, yo creo.
¿Y tú, Nico, qué piensas?
Yo creo que básicamente el problema del feminismo es el concepto que tenemos de feminismo. Ahora mismo el feminismo se entiende como una ideología impuesta por el gobierno de que básicamente cargarse la presunción de inocencia del hombre, de muchos temas, que leyes de solo sí es sí, que lo hemos visto que no funcionan, vemos que es, bueno, al final un rechazo hacia el feminismo porque vemos que aquellos que representan el feminismo son los primeros, como por ejemplo Monedero o Echenique, que son los primeros en faltarle al respeto a las mujeres. Entonces, claro, no es que haya un rechazo hacia el feminismo. Yo creo que lo que hay es un rechazo a un feminismo impuesto y radicalizado. Yo creo que hoy en día sobra decir que las mujeres han de tener los mismos derechos que los hombres. Y yo me parece obvio, yo creo que esto ha sido ya un paso que ya hemos dado. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? El problema son imposiciones, el problema son cargarse derechos fundamentales, eso, como presunciones de inocencia, etcétera, que ahora mismo es lo que está pasando. Por eso hay un rechazo por parte tanto de los hombres como muchas mujeres, que también rechazan este feminismo moderno, radical, y que nada tiene que ver con lo que es la igualdad entre hombres y mujeres.
Ara us pregunto per al tema de les noies, de les dones, però ara deia el Pau, crec que som la generació que menys masclista és. Tu estàs d'acord en això?
Totalmente.
Però, clar, ara les noies, les estadístiques diuen, d'aquesta enquesta de l'Institut de les Ciències Polítiques i Socials, que les noies, al revés, són les més feministes i les que, per exemple, estan més en contra d'una dictadura i més a favor d'una democràcia. Què passa? Perquè els trets socioeconòmics són els mateixos nois que noies, vull dir, hi ha noies de classe alta, vull dir, què és el que depèn de que la noia sí que estigui a favor d'això? L'egoisme, Nico?
Yo creo que no es un egoísmo, yo creo que al final es porque las mujeres también, se ven como más representadas con un modelo que a lo mejor favorezca, por supuesto, les favorezca a ellas mismas, que les suponga un bien general. Pero no sé, yo creo que básicamente es por eso que se ven más representadas.
I escolta, Pau, creus que tot aquest descontentament, és que no només és un descontentament amb la política actual, sinó aquesta apropar-se a l'extrema dreta té més a veure amb un descontentament amb com es fa la política actual o amb un desconeixement de la política? Què creus que és més una amenaça? El fet de no saber o saber-ne i no estar content amb el que hi ha?
Bueno, jo crec que el fet de no saber com funciona la política, bueno, o no saber, o bueno, en graus, perquè al final són graus, no és, o sí o no, no conec, crec que això sí que és una qüestió que sempre ha estat present a la joventut, no? Moltes vegades a la joventut és quan menys participem políticament, i això, però és una qüestió que amb el pas dels anys s'acaba i participes més políticament. Però jo crec que sí que és un descontentament amb la classe política, amb el sistema de partits i com formulem la democràcia liberal. Per tant, jo crec que és important explicar, fer bé una bona feina pedagògica per explicar realment quin és el nostre marc institucional, el nostre marc on entenem que nosaltres ens podem moure democràticament, perquè així es pugui entendre que la política, o sigui, que la democràcia realment és la via correcta per seguir amb totes les coses, que és una cosa que, per exemple, ens diu aquesta enquesta, que, bueno, molts joves no ho veuen així.
¿Tú qué piensas, Nico? ¿Descontentamiento o desconocimiento?
Ambas cosas, la verdad. La gente tampoco se interesa mucho por la política, es algo que es obvio, es algo que ahora mismo también es una política muy burda, es muy fea la política que está pasando, que hay ahora mismo. Tú ves en el Congreso que se gritan, que se tiran cosas, que se ríen de unos de los otros, que a la que le dicen algo, le preguntan algo, pues no hay una respuesta directa o se van por las ramas. Entonces hay un descontento, un desconocimiento también porque no interesa, es algo que no interesa. Aún así también yo creo que estamos avanzando en el sentido de desconocimiento, porque gracias a las redes sociales estamos los jóvenes les van saliendo cosas de política y se van interesando cada vez más y luego se van cuestionando. Entonces ven una noticia de no sé dónde, que no sé quién ha contratado no sé qué, tal, no sé qué, sueldos públicos, tal y cual. Entonces la gente ya se empieza a interesar y a mí me parece algo bueno que se estén interesando. Entonces yo creo que también eso tiene bastante que ver con el auge de lo que le estamos llamando extrema derecha, que la gente tenga más conocimiento de política y esté más hasta las narices de sueldos públicos regalados, de directivos que tienen subdirectivos con otros subdirectivos que arruinen un sistema financiero público. Entonces, claro, yo creo que es un desconocimiento que ahora se está empezando a conocer y de ahí que haya también este auge.
El que és evident és que les xarxes socials i al final la comunicació actual juga un paper molt important, però Pau, tu penses que és positiu el paper de les xarxes socials o, per exemple, l'efecte de les fake news, la difusió aquesta ràpida de qualsevol notícia potser no ajuda tant com pugui semblar? O quina és la teva opinió?
Bueno, mira, ara diré una cosa que no és la meva opinió, és un fet que, bueno, almenys així ho argumenten molts estudis científics de ciència política, i és que l'efecte és absolutament negatiu, especialment en els joves homes, no en les dones, sinó que, i per diversos motius, especialment el que té a veure amb els algoritmes de les xarxes socials. Però és un fet que té un efecte negatiu en quant als valors democràtics en els homes nois, o sigui, joves, perdó.
Clar, però és que estem parlant de, ara parlàvem, clar, estem parlant de l'auge de l'extrema dreta, però no hem d'entendre la dreta com, o sigui, l'extrema dreta, evidentment, les corrents, no sé, tirant, però més conservadores, però no parlem d'això, és que molts joves estan a favor d'una dictadura. No creieu que no tenim memòria? Vull dir, tu saps, per exemple, Nico, tu com ponderes la importància de viure en un estat democràtic?
Hombre, jo... opino un par de cosas, y es que es obviamente es lógico que el Estado democrático es el Estado más libre y en el que todo el mundo podemos opinar de las cosas que debemos opinar. Y no sé hasta qué punto el 40% de la población está a favor de una dictadura. O estaría favorable a una dictadura.
Les enquestes diuen això, però és que no només passa a Catalunya, no només passa a Espanya. Si marxem fora, a Estats Units s'ha fet també un estudi que parla de que el 56% de les persones que són menors de 36 anys no veuen amb els ulls aquesta idea. I que, per exemple, a França ja no se'n recorden de què és l'Holocaust. Vull dir, ens estem obligant una mica, Pau, d'on venim i de què tenim. Evidentment, el descontentament, la crítica és molt positiva, és constructiva i és necessària, però tot té un límit.
Sí, absolutament, estic molt d'acord. I també amb el que ell ha dit abans. Però és cert, jo també, com ell, en aquest aspecte sóc una mica optimista. Jo no crec que realment hi hagi un 30 o un 40% de persones joves que vulguin una dictadura o que la prefereixin davant la democràcia. Jo crec que també hem de tenir en compte l'efecte de la generació, de la cohort. Al final nosaltres, els joves, els meus pares, per exemple, ja van néixer durant la transició, jo, ells no han viscut la dictadura. Llavors no m'han pogut transmetre, bueno, a mi i en la majoria dels casos, com és viure en una dictadura. Per tant, jo crec que és més que hi ha una desfiguració del que és una dictadura. I aquí és on entra el paper de l'escola, el paper de l'educació, que és essencial. El que sí que és molt preocupant és que les dades que ens diuen que un 40%, o no recordo ben bé com has dit, que no saben ben bé què va ser l'Holocaust. Això sí que em sembla molt preocupant.
I ara, parlant i canviant una mica de tema, seguint en el mateix, en l'auge de l'extrema dreta, a Catalunya, concretament, Nico, com creus que ha afectat el que porta passant aquí molts anys, però concretament des del 2017 amb el tema del procés, el conflicte aquest Catalunya-Espanya, com creus que ha decantat la balança, per exemple, entre els joves? Vull dir, com afecta tot plegat?
Yo creo que ahora mismo se ha visto el absurdismo que era un poco, entonces hemos visto cómo está empezando a haber otra vez una concordia entre España y Cataluña, que es la que toca, ¿no? También ha habido pues un auge de extrema derecha en Cataluña, pues con partidos como Vox y tal, que han subido, y es básicamente, yo creo, una respuesta de decir, no, perdona. Es que, bueno, hace unos años yo creo que nadie estaba iba por Cataluña o por cualquier ciudad de España con una bandera de España en la muñeca. Esto no se veía antes, o sea, solo llevaban cuatro personas, llevaban el polo con la bandera de España, pero ahora estamos viendo un montón de gente que iba llevando la pulserita, tal y cual, y yo creo que también es una manera de reivindicarse y decir, no, es que Cataluña es España, perdona. Entonces yo creo que ahora mismo está habiendo una transición de estar más calmados al final, el ver que puede haber una concordia entre España y Cataluña como la ha habido siempre.
Però ara, concretament per un túnico, no creus que fa una mica de pena el fet de que s'associï la bandera d'Espanya ara directament amb l'extrema dreta? Perquè tu estàs dient ha estat una manera com de reivindicar doncs, la contraposició del nacionalcatalanisme. Hi ha persones que entenc que s'identifiquen amb la bandera que no tenen ideologia d'extrema dreta.
Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, no tengo una ideología de extrema derecha y puedo llevar la bandera perfectamente. De hecho, la llevo. ¿Por qué? Porque me parece que únicamente la bandera no representa una extrema derecha en España, representa una cultura, una manera de ser, la manera de ser de los españoles, de los catalanes. Entonces yo creo que todo ese conjunto pues es lo que forma al final la bandera española y no tiene nada que ver con la extrema derecha.
Pau, no sé quina és la teva opinió en relació al nacionalisme català i a la independència catalana, però com creus que ha afectat tot aquest enfrontament en els darrers anys a que certs joves es decantin per polítiques més d'extrema dreta?
Jo crec que l'impacte que ha tingut el procés, jo crec que ha tingut un efecte bastant marginal, bastant pobre, la veritat. No, crec que les motivacions que porten a l'electorat més jove a votar partits d'extrema dreta, també d'ultradreta, està relacionada amb altres aspectes, però que jo no crec que el tema del procés hagi tingut un impacte directe avui en dia. Potser sí que el 2017, especialment la Vox, per exemple, sí que va ajudar electoralment a guanyar pes, però no crec que avui en dia i aquests últims 5 anys hagin tingut cap efecte.
I ara, mira, el que més m'interessava de fet de portar-vos a vosaltres i de fet de fer aquesta tertúlia és que vosaltres sou joves, al final el Nico m'ho deia, té 19 anys, tu, Pau, quants en tens?
20, un mes.
20 anys. Què creieu que ha fallat, per exemple, que hi hagi un descontentament a la política, en l'educació? Vosaltres, què us ha faltat en l'educació en relació a la política? Vosaltres sou persones que us interessa, però entenc que convivíeu amb persones que poder no tant. ¿Cómo era la política? ¿Quién jugaba la política a clase, por ejemplo, Nico?
A ver, no, yo sigo teniendo bastantes círculos cercanos que no se interesan ni no les gustan interesarse de la política porque les parece eso, lo que he dicho al principio, que es un circo. Entonces también lo entiendo, obviamente, porque tú a veces enciendes la tele y dices, menudo circo estoy viendo tú. Pero sí que es verdad que yo en clase ibas comentando, ibas viendo, ¿no? Cuando de pequeño, que los padres le iban diciendo al niño, no, mira, tal, pues esto. O sea, al final es un papel también que juega bastante la casa, o sea, estar en casa, hablar con tus padres de política un poco, interesarte, que tus padres te enseñen, te expliquen. Pero eso, tampoco yo he visto un amor por la política en clase jamás. Yo creo que es de ciertos números de personas que sí que es verdad que se interesan un poco más, pero en general no hay un amor por la política, y la mayoría de gente en España, de hecho, no vota por amor a la política. Vota porque hay que votar, porque es un derecho y porque voy por eso. Pero...
¿Y tu què en penses, Pau?
Bueno, jo crec que realment sí que hi ha un gran interès en la política. El que passa que no hi ha un gran amor. Llavors... La concepció que a vegades es té de la política, especialment entre la gent jove, és bastant negatiu. Però, bueno, és, com abans també deia, és una tendència que es repeteix sempre en els últims 70 anys, que sempre en les edats més joves doncs, tenen una visió més negativa de la política, volen participar menys, però amb el pas del temps això s'acostuma a canviar i acostumen a votar més, a participar més, a interessar-se més activament per la política. I en quant a la política dintre de les aules, a les escoles, jo, per exemple, personalment sí que vaig trobar a faltar més classes de, per exemple, el que es fan en algunes escoles, en altres països, sobre qüestions cíviques, qüestions polítiques, de funcionament democràtic i del nostre sistema. Jo crec que sí que és molt important. I també en relació amb el que parlàvem abans de... el coneixement de com va ser la dictadura, de l'Holocaust, aquestes coses són essencials. Jo crec que qualsevol persona, quan acabi la seva formació obligatòria, ho hauria de saber.
I ara, parlant de tema d'edats, perquè no sé si estareu d'acord amb mi, però, per exemple, a gent entre 40 i 50 anys, el context, per exemple, socioeconòmic de casa seva influeix directament, per exemple, en la seva ideologia política. Però ara sembla que, clar, amb aquestes estadístiques no ha d'haver un patró socioeconòmic a l'hora de cantar-se, per exemple, per l'extrema dreta en el fet socioeconòmic dins dels joves. Creieu que s'ha perdut una mica això, que potser els joves no tenen ni fins i tot consciència de classe moltes vegades? Nico?
Pues perfectamente, y me parece muy positivo el que no tenga nada que ver el dinero que tengas en el bolsillo con quien votes. Al final, una persona con recursos altos puede votar a la izquierda. Lo vemos, por ejemplo, en el mundo del cine. Hay muchos famosos que tienen un dineral espectacular y que votan a la izquierda. Y viceversa, gente que tiene una capacidad económica pues más baja que la media y votan a la derecha. Y bueno, y está bien porque al final yo creo que no tiene mucho que ver. Lo que pasa es que tienen conceptos diferentes de redistribución de riqueza o de la no redistribución de la riqueza.
¿Y tú, Pau, qué piensas?
Sí, bueno, moltes vegades quan parlem d'això utilitzem els termes que s'utilitzaven antigament, sobretot especialment quan parlem de classe obrera. Clar, avui en dia, 2025, hem patit una terciarització de l'economia, no? On hi ha treballs precaris, però que no són com el que abans dèiem obrers. Llavors, hi ha una, com diria, s'han superposat moltes capes que no és el que es veia abans, no? Abans sí que hi havia una clivella molt més sensible, molt més fàcil de veure, entre aquella classe obrera i la classe més benestant, que sí que podia influir més en el vot. Sí que és veritat que ara llavors s'ha mesclat tot una mica, llavors és una mica més complexa d'analitzar, jo crec.
Tu també creus, Nico, que, per exemple, les classes socials estan difuminant una mica?
Sí, yo creo que las clases sociales se están difuminando, pero básicamente por no sé, porque antes sí que es verdad que había más gente de un poder adquisitivo se juntaba con ese mismo poder adquisitivo y tal, y yo creo que la verdad ahora mismo está habiendo bastante mezcla y que ya no se está mirando tanto por los bolsillos de las personas. Y antes era muy típico el que tu padre o tu padre te dijera, oye, cásate con una chica de buena familia, ahora ya no pasa esto.
I ara anem a posar-nos en un suposat. Començo per tu, Pau, per evidents tendències ideològiques. Què hauria de fer un moviment d'esquerra per a aquests joves, que evidentment s'estan sentint atrets per la dreta, alguna cosa bé estarà fent la dreta en aquest sentit, per canviar la tendència? Vull dir, com li posen remei a aquest apropament a la dreta i sobretot en concret a l'extrema dreta, Pau?
Doncs mira, jo crec que en primer lloc ser més eficaços. Més eficaços i més eficients. Jo crec que una escletxa per on entra l'extrema dreta és en el que anomenem l'eficàcia política externa. És a dir, com els ciutadans perceben que reaccionen els polítics davant les seves voluntats, no? podríem dir-ho. Jo crec que és clau, però clau, tenir una administració eficient, fer una reforma de l'administració que faci que tots els tràmits siguin més àgils i, sobretot, també fer les polítiques públiques eficients, que arribin a tot a on han d'arribar i que siguin realment eficaços. Perquè jo crec que una escletxa molt important és aquesta. I, per exemple, ho estem veient també en el tema de l'habitatge, no? Quina és la reacció del jovent, i això jo crec que és una font de malestar jove brutal, i que això, òbviament, l'extrema dreta ho aprofitarà per recaptar molts vots.
¿Tú también crees que ya fa una falta de eficiencia de la izquierda, por ejemplo?
Yo creo que hay una falta de eficiencia de la izquierda, pero vamos, espectacular. Yo creo que ahora mismo hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿No? Llamas a Pablo Iglesias con un chale, un comunista con un chale que flipabas, ¿no? Y ves a personas socialistas que ganan un sueldo que es mil veces más grande que una persona obrera cualquiera en sus mejores sueños, ¿no? Hoy o ayer, no sé quién fue, la ministra de Sanidad, diciendo que un médico cobra un salario como el de un ministro, o sea, que no, están muy bien pagados los médicos. Claro, tío, te quedas flipando y dices, pero ¿cómo puede decir esto? Entonces, el pueblo, el joven, sobre todo el joven, ve una distancia tan grande con la política y sobre todo con la izquierda, porque dices, jope, es que lo que me están diciendo, lo que están haciendo, no tiene nada que ver con lo que es la izquierda en sí. Entonces, yo creo, ¿qué ha de hacer la izquierda? Básicamente, para volver a resurgir, desaparecer y volver a nacer de nuevo. Pues que si no, es que no van a dar ni un palo solo. Porque, jope, estamos viendo eso, socialistas con casoplones, comunistas con casoplones, personas de izquierda que serán profeministas acusadas por acoso sexual. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, claro, ¿yo qué creo que va a hacer la izquierda? Un lavado de cara nuevo y volver a hacer otra vez todas las instituciones.
O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona, un ministro, en aquest cas d'esquerres, només pel fet de la seva ideologia, el paper que juga al final, doncs, la distribució de la riquesa, etcètera, etcètera, hauria de cobrar menys que, per exemple, si el ministre fos de dretes?
O sea, lo que pasa es que Pablo Iglesias, antes de llegar al gobierno, dijo lo de, yo lo que no me puedo permitir es tener un sueldo de 4.000 euros cuando un ciudadano tiene un sueldo medio de 1.500. Yo jamás lo haré. Al llegar ahí, pues lo hizo. Dices, tío. Yo, o sea, yo no digo que un ministro cobre. Un ministro tendrá que cobrar lo que tenga que cobrar, ¿no? Joder, jope, al final. Yo hago un trabajo y este trabajo se me remunera de una manera. Jope, eres ministro, tío. Normal que tengas que cobrar X salario. Eres una de las personas que lleva la empresa más grande de España, que es España en sí. O sea, obviamente has de cobrar bien. Pero lo que no puede ser es que vayas de socialista, comunista, tal, y luego te estemos viendo con tres pisos en Madrid, un ático de no sé cuántos metros como Yolanda Díaz, Claro, en el momento en que tú ves a Pablo Iglesias diciendo yo no me voy de Vallecas y yo no cobraré más de 1.500 y del sueldo medio en España, mínimo en España, y luego que se pille un chalet, porque claro, la barbacoa con amigos, como mola, ¿no? Eso es lo que decía él, y dices, tío, claro, es que yo aquí veo una distancia enorme de lo que me estás diciendo, lo que estás haciendo. Y a mí es que me parece, yo soy su votante, y vamos, me hubiera pillado un cabreo espectacular.
I ara, per no posar noms concretament de política, bueno, també és política, però al final està molt relacionat amb les xarxes socials. Tu creus que, per exemple, que els votants, això va per tu, Pau, que els votants, per exemple, del Vice Pérez de S'acabó la fiesta, poden sentir distanciament amb el seu partit després de que, doncs, ell, per exemple, prometés que anava, que renunciaria al sou del Parlament Europeu, tal, 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 i al final es demostrés que potser així del tot no era? Vull dir, aquí sembla que tothom enganya. Potser hauríem de refer la política en general i no només l'esquerra o la dreta, no, Pau?
Doncs tinc els meus dubtes, la veritat, perquè és una qüestió realment molt complexa, sobretot amb els comentaris que ha fet abans, bueno, que estic òbviament molt en contra, perquè crec que es tracta d'un populisme, bueno, bastant, bastant clar. I no crec, o sigui, jo crec que, en el cas, per exemple, del Vice sí que tindrà alguns efectes, però jo crec que el grau de polarització és molt elevat, justament en el cas dels seguidors del Vice, és tan elevat que el cost de deixar-lo, de deixar de creure en ell, és massa elevat. Llavors jo crec que no, realment no perdrà massa.
I ara parlant del Vice, xarxes socials, per acabar, molt curtets. Primer el Nico i després el Pau. Què en penseu? Quin paper han de jugar a partir d'ara els mitjans de comunicació en la política, la concepció, per exemple, de l'extrema dreta? Perquè esteu a la ràdio, quin paper han de jugar?
Yo creo que la radio y todo lo que tiene que ver con las noticias ha de jugar un papel completamente de atacar al gobierno, pero constantemente, ya sea de izquierdas o de derechas. O sea, vamos a ver, oye, ¿te pasa esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? El estar todo el rato dudando del gobierno y haciéndoles ver que estamos ahí y que estamos interesados en ciertas cosas. Lo que no puede ser es el caso, por ejemplo, de Vito Quiles. Oye, yo te voy a preguntar a ti, presuntamente acosado por tal, y yo te pregunto, y me dices, fascistas no, pero es que el periodismo es eso, que te pregunte por cosas que están pasando, que te están pasando, por qué estás juzgado por él, por qué te van a juzgar por esto, por qué tal y por qué cual. Lo que no puede ser es un periodismo como el que vimos con Óscar Puentes el día de firmar la amnistía, que le preguntaron qué tal el concierto de Taylor Swift. Claro, esto es un periodismo que no pone en duda al gobierno, al revés, lo alaba. Y entonces yo creo que un gobierno siempre el periodismo y la radio ha de jugar un papel siempre poniendo en duda al gobierno para ver cómo el gobierno va haciendo las cosas.
¿Y tu què en penses, Pau, molt ràpid?
Sí, jo crec que un mitjà de comunicació no ha d'atacar el govern, ha de fiscalitzar la seva feina, en cap cas atacar-lo ni defensar-lo, senzillament fiscalitzar la seva feina, tant del govern com l'oposició com de qualsevol altre partit, perquè al final no només juga la política del govern, també l'oposició, i això és una qüestió clau.
Doncs ens quedem sense temps, nois. Estic encantat de que hagueu estat, tant tu, Nico, gràcies, i tant tu, Pau. Gràcies. Res, és un tema que segurament seguirem parlant quan passin els anys, perquè és un auge i no sembla que s'aturi, almenys en els propers anys. Deixem la tertúlia per aquí. Moltes gràcies a tots dos per estar.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.